Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Avui sí, la ministra Carolina Darias ha sigut l'encarregada de donar-nos una de les notícies més esperades dels últims dos anys.
Que el próximo Consejo de Ministros del 19 de abril llevaremos un real decreto en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los interiores, en los espacios interiores. La hoja de ruta sería 19 de abril Consejo de Ministros, 20 de abril publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 20 de abril.
Després de 23 mesos amb mitja cara tapada, finalment la mascareta deixarà de ser obligatòria a l'interior a partir del 20 d'abril. Aquesta és l'última mesura contra la pandèmia que quedava per retirar i aquest anunci ens fa pensar que, ara sí que sí, la normalitat de debò tornarà a ser una realitat. L'auditoria sobre els presumptes abusos sexuals a l'Església Catòlica no posarà cap límit i, a més de conèixer la veritat, estudiarà les actituds de les autoritats eclesiàstiques. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Ho ha explicat Diego Solana, portaveu del bufet Cremades i Calvo Sotelo, en una entrevista a Radio Estel. Avui també s'ha sabut que el despatx ha rebut mig centenar de denúncies en l'últim mes i mig.
La consulta dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 es farà probablement sense que el govern tingui acabada l'auditoria de l'impacte ambiental que suposarà pel Pirineu.
Acció Climàtica farà un estudi detallat de l'impacte ambiental que suposarà, però no sap quan el tindrà llest. Tot i això, el govern sí que té un estudi fet en què es compromet a no afectar cap zona ni espècie protegida.
Gairebé l'11% dels treballadors catalans són pobres, tot i tenir feina.
Aquesta és una de les conclusions de l'estudi sobre pobres en el treball que ha fet Comissions Obreres, que també alerta que el nombre de llars sense ingressos segueix augmentant.
De la pobresa laboral que es viu a Catalunya en parlarem amb la Romina García, que és l'autora de l'estudi i la responsable del Mercat de Treball i Polítiques d'Ocupació de Comissions Obreres. I pel que fa als esports, Carla Boigues, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça ha viatjat avui cap a Alemanya per enfrontar-se demà a l'Eintracht de Frankfurt en el partit d'anada dels quarts de final de l'Europa League.
El davanter Memphis Depay no ha viatjat amb l'equip a causa d'unes molèsties musculars. Els blaugranes jugaran al Deutsche Bank Arena per primera vegada i amb un ple d'assistència.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps m'he marcat cada vegada per més estabilitat, tot i que aquesta tarda encara pot haver-hi algun ruixat cap a les comarques del nord de Barcelona, interior de Girona i també el Pirineu més oriental, amb una cota de neu al voltant dels 1.600 metres. Però serien fenòmens puntuals i aïllats. Nuvolositat variable a la meitat nord i més sol a les comarques de la meitat sud, amb unes temperatures que a poc es van recuperant, ambient cada vegada més suau i més que pujaran de cara als propers dies, fins i tot amb un cap de setmana que es preveuen temperatures superiors a les normals. Aquests últims dies, màximes de 10 a 15 de cara a diumenge, sobretot màximes de 20 a 25 graus a bona part de Catalunya. Per tant, els propers dies es normalitzen i pugen fins i tot per damunt de les normals les temperatures de cara a diumenge. També les properes jornades, demà un dia amb nuvolositat variable, amb grans clarianes, en principi sense precipitacions i només amb la presència de núvols poc importants. Al matí encara serà fred, però de dia un ambient cada cop més suau.
A partir del 20 d'abril s'acaba l'obligació de portar mascareta a l'interior. Ho ha anunciat avui la ministra de Sanitat, Carolina Darias, durant el Consell Interterritorial de Salut, que s'ha celebrat aquest matí a Toledo.
El Consell de Ministres aprovarà el decret que posa fi a les mascaretes als interiors el 19 d'abril, però, com ha recordat Darias, la norma no entrarà en vigor fins l'endemà, dimecres 20, quan surti publicada el Butlletí Oficial de l'Estat. La mascareta també deixarà de ser obligatòria a les escoles i instituts.
El decret, però, recollirà algunes excepcions. Per exemple, encara s'haurà de portar mascareta al transport públic.
I també a les residències de gent gran i als centres sanitaris com els hospitals o els centres d'atenció primària. La ministra ha recordat que les persones vulnerables hauran de seguir portant la mascareta a l'interior i també recomanarà un ús responsable de la ciutadania en general quan hi hagi aglomeracions.
L'auditoria sobre els presumptes abusos sexuals a l'Església Catòlica no posarà cap límit i, a més de conèixer la veritat, estudiarà les actituds de les autoritats eclesiàstiques. Ho ha assegurat Diego Solana, portaveu del bufet Cremades i Calvo Sotelo, en una entrevista a Radio Estel.
Solana també ha explicat que l'encàrrec al bufet s'ha centrat no només en conèixer quina situació actual tenen amb els casos, perquè després la Fiscalia pugui investigar els casos.
No nos compete a nosotros alcanzar la verdad judicial ni llevar a cabo las investigaciones. Eso le corresponderá más a la Fiscalía, a las propias personas que hayan padecido víctimas o a las autoridades públicas, que serán las que lleven a cabo esas investigaciones, y a los jueces, en su caso, de dictar las correspondientes sentencias.
El portaveu del bufet també ha explicat al matí a Ràdio Estel que l'informe inclourà un apartat amb uns paràmetres legals que serveixin de guia en cas que alguns dels abusos recollits a l'auditoria encara poguessin passar pels tribunals.
El tema de la responsabilidad, va a haber un apartado extenso que vamos a abordar desde el punto de vista del derecho español, desde el punto de vista del derecho anglosajón, intentar establecer unos parámetros que luego, por supuesto, corresponderá, en su caso, a los jueces o a las personas que hayan padecido abusos o a la Iglesia Católica o a quien corresponda, utilizar uno de esos parámetros.
Avui el bufet Cremades i Calvo Sotelo ha presentat l'equip de treball que formarà part de la investigació. Entre ells destaca l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, que també és jurista. Des del bufet també han explicat que han rebut una cinquantena de denúncies en les últimes 6 setmanes. El president del bufet, Javier Cremades, ha detallat que un 70% d'aquestes denúncies són casos nous, mentre que la resta ja els coneixia.
I us ho dèiem en titulars, gairebé l'11% dels treballadors catalans són pobres. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi sobre pobresa en el treball que ha fet Comissions Obreres. El document també alerta que el nombre de llars sense ingressos segueix augmentant.
A Catalunya hi ha 350.000 persones que, tot i treballar, pateixen pobresa. El sindicat també alerta que hi ha 466.000 persones amb privació material severa. L'informe també destaca que el 2021 hi va haver 24.000 llocs de treball menys que el 2019, abans de la pandèmia. Davant d'aquestes xifres i la situació d'inflació desbocada que vivim, Comissions Obreres reclama als governs que aprovin una bonificació de 300 euros per als col·lectius vulnerables.
Romina García, responsable del Mercat de Treball i Polítiques d'Ocupació de Comissions Obreres i autora de l'estudi. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest informe té moltes dades que ens han impactat, però una de les que ens ha cridat més l'atenció és que hi ha 350.000 persones que són pobres, tot i tenir feina, però tot i així, tot i que aquesta xifra és alta, també expliqueu que en els últims anys s'ha reduït. Què és el que ha fet que millori, encara que sigui una mica, la situació?
Bé, com comentaves, tenim 351.000 persones treballadores amb risc de pobresa o exclusió social. Això és un 10,9% de la població treballadora. I nosaltres, en part, ho relacionem directament amb la pujada del salari mínim interprofessional. Sabem que la pujada del salari mínim interprofessional té un efecte corrector de les rendes més baixes, i, per tant, aquí ens agrada constatar que la taxa de pobresa en el treball s'ha reduït. Tenir més de 350.000 persones que, malgrat tenir una feina, estiguin en risc de pobresa o exclusió social, realment és un fet molt greu que, evidentment, reclama que continuï, no?, la millora dels salaris, per descomptat.
Clar, aquestes xifres són de l'any 2021. No sé si creieu que ara, amb aquest augment de la inflació i dels preus que estem tenint, tornarà a augmentar un altre cop aquesta xifra.
Aquesta xifra és de 2020, perquè aquesta taxa és anual i la tenim del 2020. El que passa que, evidentment, com tu has dit, el context actual realment és preocupant. Arrosseguem 2 anys de pandèmia amb un mercat de treball castigat, tot i que s'està recuperant una mica contra tot pronòstic, però, evidentment, en els esdeveniments dels últims mesos de pujada de preus i, evidentment, d'encariment molt gran de la cistella de la compra, i a més que sabem també que hi ha moltes llars afectades per la manca d'ingressos laborals, que no hi ha liquiditat per les famílies, evidentment és un tema que ens preocupa, perquè probablement tinguem un context molt desfavorable i que puguem parlar d'aquí un temps d'una taxa probablement més elevada. Sí.
A l'estudi també expliqueu que hi ha 77.000 treballadors que fan hores extres no remunerades i que, a més, aquesta xifra ha augmentat un 74% respecte l'any 2019. Què és el que hi ha darrere d'aquest increment tan fort?
Bé, nosaltres aquest informe l'hem comparat, com bé dius, des del 2019 al 2021. Tenim 77.100 persones assalariades que han fet hores extraordinàries que no s'han remunerat. Això vol dir que també n'hi ha de persones que les han fet i que els han remunerat. Però nosaltres, com que l'informe és de pobresa laboral, ens hem centrat en les no remunerades ni en temps ni diners. Això, evidentment, té una connotació negativa, perquè suposa un allargament de les jornades laborals, probablement molt llargues, i sobretot aquesta incidència de les hores extres, de 5,4 hores extres per persona treballadora. El més alarmant d'això és que estem parlant de 10.400 llocs de treball que s'haguessin generat si aquestes hores s'haguessin pagat. És l'equivalent, diguéssim, de tot aquest treball no remunerat, que és el que tindríem, no? 10.400 llocs de treball.
I clar, què es pot fer per intentar regular aquesta situació, no? Que no hi hagi aquesta gent, no?, que treballa sense cobrar, en aquest cas, en aquestes hores.
Clar, aquí, evidentment, és un tema, doncs, que cal, doncs, que Inspecció de Treball, perquè qui regula, no?, el control horari i com ho fa. Això és el que caldria saber, no?, el control horari, com es controla. I realment això, no?, evidentment, on hi ha, a les empreses on hi ha representació dels treballadors, doncs és sabut que no hi ha tantes hores extres no remunerades, no? Però realment cal control sobre aquesta situació que existeix.
A l'informe també veiem, no?, que hi ha hagut un augment del 15% de llars que no tenen cap ingrés. És només a causa de la pandèmia aquest increment o hi ha altres motius darrere?
Quan abordem aquesta dada de les llars sense ingressos, ens centrem en les llars sense ingressos laborals. Uh-huh. Aquí només agafem llars sense ingressos laborals, és a dir, que prové d'un salari o d'un sou o d'uns guanys com a persona autònoma o de prestacions contributives o de pensions. Per tant, el que és alarmant és que no hi hagi ingressos laborals que augmentin les llars i que, conseqüentment, incrementin les persones, no? Població ocupada, persones... que viuen en aquest tipus de llar, no? 175.000 persones que estan afectades perquè no entren ingressos laborals. Poden entrar ingressos d'altre tipus, però nosaltres ens hem centrat en els laborals. Evidentment, és preocupant que hi hagi aquesta limitació, perquè, evidentment, conseqüentment, és una manca de liquiditat, no?, per part de les persones treballadores, que si tenim en compte, doncs, els expedients de regulació temporal d'ocupació han minvat el poder adquisitiu de les persones, tot i tenir certa capacitat d'estalvi, evidentment, en aquests 2 anys de pandèmia, doncs, és resultat de que les famílies estan molt més castigades.
Doncs, Romina García, responsable del Mercat de Treball i Polítiques d'Ocupació de Comissions Obreres, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
La consulta dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 es farà probablement sense que el govern tingui acabada l'auditoria de l'impacte ambiental que suposarà pel Pirineu. Tot i això, el govern defensa que el projecte serà sostenible des d'un punt de vista ambiental, ho assegura amb un informe que ha fet públic sobre la candidatura de 184 pàgines, 10 de les quals estan destinades a l'impacte ambiental.
És un estudi fet entre el 2018 i el 2021 assegurant que els Jocs seran sostenibles des del punt de vista ambiental perquè no es posarà en risc cap espai protegit ni cap espècie d'animal o vegetal. Ara bé, no s'hi especifiquen aspectes com les tones de diòxid de carboni que s'emetrien per l'augment del consum de l'energia o si es posaria en risc els jaciments arqueològics del Pirineu. El govern diu que engegarà una auditoria més extensa per avaluar amb més detall l'impacte ambiental, però no es compromet a que estigui llesta el juliol, quan els ciutadans del Pirineu estan convocats a la consulta sobre si avalen o no la candidatura dels Jocs.
Analitzem les consideracions que fa l'informe sobre l'impacte ambiental amb la Judit Casell i el Pau Massip.
El projecte Pirineus Barcelona 2030 ha de ser coherent amb els objectius de la Llei Catalana de Canvi Climàtic. La llei té com a objectiu que Catalunya sigui neutra en les emissions de gasos amb efecte hivernacle al 2050.
Cal minimitzar la petjada de carboni de totes les accions associades al projecte olímpic. Per fer-ho possible, la candidatura ha de maximitzar l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables tant a les instal·lacions com molt amb la mobilitat.
L'informe té en compte que en els propers 10 anys s'esperen canvis radicals en el clima, amb hiverns amb grans nevades i d'altres gairebé sense neu. També amb una tendència de la temperatura a continuar pujant i amb alts i baixos força contrastats.
Tot i contemplar aquests fenòmens, l'estudi defensa la viabilitat de la candidatura, apuntant que en els últims 10 anys no hi ha hagut un descens destacable de la quantitat i qualitat de la neu ni tampoc períodes càlids al bell mig de l'hivern.
Una de les actuacions concretes que es volen impulsar és la construcció de la nova pista olímpica a la Molina. Aquest projecte podria afectar la població de Llangardaix Pirinenc.
Però reduir-ne l'impacte, el govern es compromet a fer les pistes amb la mínima amplada imprescindible i a respectar tant com sigui possible la configuració del sòl i la vegetació existents.
A la zona de Baqueira-Baret, la primera anàlisi evidencia que la part més sensible de l'àmbit és la zona del riu Noguera Pallaresa, especialment la zona propera a Montgarrí, amb espècies com l'os bru i la perdiu blanca.
L'estudi apunta que les noves construccions s'ubiquin en zones ja classificades com a urbanitzables, tot i que no es compromet a no envair cap zona neutral.
Pau, Judit, gràcies.
Gràcies.
El govern haurà de repartir els exàmens de la selectivitat en català i castellà. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó d'aquesta manera a l'Assemblea per una escola bilingüe que defensa que els alumnes no han de dir públicament en quin idioma volen examinar-se.
Els magistrats han declarat nul·les les instruccions de les proves d'accés a la universitat de l'any passat. El Tribunal considera que es vulneren els drets constitucionals dels alumnes si primer es reparteixen tots els exàmens en català i després els que la volen fer en castellà. Ho han dit, en públic, l'Assemblea per una escola bilingüe va portar el cas al TCJ el juny passat abans de fer la selectivitat i van demanar mesures cautelars perquè no s'apliqués aquesta norma. Els magistrats ho van acceptar i ara amb la sentència confirmen la decisió i anulen el paràgraf on es deia que primer s'han de repartir en català tots els exàmens de les proves d'accés a la universitat.
Punt i seguit.
Avui comença la campanya de la declaració de la renda. L'esborrany ja està disponible en línia i es podrà presentar fins al 30 de juny.
Tots aquells treballadors que hagin guanyat més de 22.000 euros anuals hauran de presentar aquesta declaració. A més, bona part dels treballadors que hagin estat en ERTE i guanyin menys d'aquest topall també l'hauran de presentar sempre i quan no superin els 14.000 euros en total. Per primera vegada, les criptomonedes tindran una casella pròpia per poder-les declarar per separat. La campanya d'aquest any inclou un benefici pels petits propietaris que tenen pisos o locals en lloguer perquè es podran reduir la rebaixa de lloguer que es van aplicar voluntàriament durant la pandèmia.
El Sant Jordi d'aquest 2022 recuperarà la seva normalitat a tot Catalunya. Serà el primer sense restriccions després de l'esclat de la pandèmia i des de la Cambra del Llibre pronostiquen que sigui un dels més rellevants de la història amb rècord de parades a Barcelona. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Moltes expectatives posades en el que serà la primera gran festa a Catalunya que recupera la seva normalitat d'abans de la pandèmia. La previsió de venda de llibres és similar a la del 2019, quan es van vendre 1.600.000 títols. Però sí que hi haurà un rècord de parades a Barcelona, més de 300, 170 de les quals amb signatures d'autors el 23 d'abril. A la capital catalana s'estrena una superilla literària, el Passeig de Gràcia, 4 quilòmetres de parades en un format que ha vingut per quedar-se.
Dels Sant Jordis, que poden ser més rellevants de la història dels Sant Jordis que hem viscut tots plegats. Estem molt il·lusionats i creiem que tot això ens portarà a una sèrie d'avantatges que, si realment doncs, són tal com ens pensem, podrien quedar consolidades per al futur.
Era Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre. Altres ciutats com Badalona, Lleida, Terrassa i Girona tindran espais propis i diferenciats amb els professionals del llibre i la flor.
Gràcies, Sílvia. I Barcelona estrenarà aquest dijous el primer bus d'hidrogen de tot l'estat en una xarxa de transport públic. Es tracta d'un vehicle que es carregarà cada dia a la nova planta d'hidrogen verd situada a la zona franca.
El nou vehicle connectarà Francesc Macià i les Glòries amb la línia X1. És el primer dels 8 autobusos que Transports Metropolitans de Barcelona vol posar en funcionament aquest 2022. L'objectiu és aconseguir un total de 46 autobusos de pila d'hidrogen de cara a l'any vinent circulant. Un dels avantatges respecte als elèctrics, per exemple, és que la càrrega és molt més ràpida, entre 7 i 10 minuts. A més, té una autonomia de 260 quilòmetres. Ara s'espera que amb aquest nou transport es marqui un nou camí a les empreses i apostin per aquesta tecnologia verda.
Un jutjat de Mataró investiga per homicidi imprudent la residència de Premià de Mar, on van morir 87 dels 200 residents. La investigació s'ha obert a partir d'una querella de la fiscal en cap de Mataró.
S'acusa els responsables del centre d'haver provocat un patiment gratuït als usuaris de la residència, també d'haver-los desatès i de no haver pres cap mesura per evitar la situació que es va desencadenar al centre durant els mesos de març i abril del 2020. La Generalitat va intervenir la residència el 17 d'abril d'aquell any davant un seguit d'irregularitats en la gestió de del centre. Segons relata la Fiscalia, aquests dèficits ja es donaven abans del març del 2020 i es van veure incrementats exponencialment arran de la pandèmia.
Aquest matí els Mossos d'Esquadra han desallotjat la Casa Àfrica de Barcelona, on hi vivien 30 persones. Desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'immoble, al carrer Canuda, per intentar evitar l'expulsió dels convivents.
Els Mossos d'Esquadra han enviat diverses unitats d'antiavalots i una a una han retirat els manifestants. Tot i això, el desallotjament s'ha fet sense incidents. L'Ajuntament de Barcelona ha alertat que les persones que vivien a l'interior estan en situació de vulnerabilitat i algunes d'elles tenien un seguiment per part dels serveis socials del consistori. Algunes de les famílies que hi vivien no tenien papers i per por a ser identificades ja van marxar en saber l'ordre de desnonament de l'edifici.
Investiguen un possible atac d'un os a la Vall d'Aran. Si es confirma, seria el primer atac de l'animal a bestiar aquest any.
Tècnics del Departament de Territori, Paisatge i Medi Ambient del Consell General d'Aran han rebut la denúncia per part d'un ramader a Tredòs, al Naut Aran. Seguint els protocols, les restes de l'animal, un vedell s'han enviat a analitzar per confirmar la causa de la mort i en cas de confirmar-se que hi hagi estat a causa d'un atac d'os, el Consell General indemnitzarà el ramader afectat.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
La boy band per excel·lència torna a Barcelona. Els Backstreet Boys han anunciat que el 6 d'abril la seva gira mundial farà una parada al Palau Sant Jordi.
La visita de la boy band més popular de la dècada dels 90 es produirà tot just 3 anys després de la seva darrera actuació aquí a la capital catalana. La banda també ha fet públic que destinarà una part dels ingressos de les entrades a l'ACNUR per ajudar els refugiats ucraïnesos.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça ja és a Alemanya per disputar demà el partit d'anada dels quarts de final de l'Europa League contra l'Eintracht de Frankfurt.
Un partit que hauran d'afrontar amb la baixa de Memphis Depay, que s'ha quedat a Barcelona a causa d'una sobrecàrrega muscular. Els blaugranes intentaran aconseguir l'avantatge en aquest primer partit de l'eliminatòria en un estadi, el Deutsche Bank Arena, on no han jugat mai i que comptarà amb un ple d'assistència després que s'hagin esgotat totes les localitats. Aquest vespre aprovaran aquest escenari on es jugarà el partit en l'últim entrenament abans de la trobada. Avui també hem sabut, per cert, que el Barça jugarà per primera vegada un amistós a Sydney, Austràlia, i serà el proper mes de maig contra els All-Stars del país. La trobada es disputarà a l'Accor Stadium, que té una capacitat per a 80.000 espectadors.
Un Barça que està a punt de tancar la renovació del central uruguaià Ronald Araujo, Mateu Alemany, es va reunir amb el representant del jugador i és qüestió d'hores que es tanqui l'acord.
Araujo firmarà un contracte per 3 anys més fins al 2026 i tindrà una clàusula de 1.000 milions d'euros, igual que la tenen Ansu Fati i Pedri. Tot el contrari que les negociacions per la renovació de Dembélé, que sembla que les postures de les dues parts estan molt allunyades. La gent del francès demana un preu pel jugador que el Barça no pot afrontar degut a l'actual economia del club.
I a la Champions aquest vespre a les 9 el Real Madrid visita el campió, el Chelsea, en el partit d'anada dels quarts de final.
Un partit on finalment Carlo Ancelotti podrà dirigir l'equip des de la banqueta de Stamford Bridge després d'haver donat negatiu en coronavirus i haver viatjat avui mateix cap a Londres. També és el torn del Villarreal que s'enfronta al Bayern de Múnich a la mateixa hora. Ahir es van disputar els primers partits d'aquest quart de final de la Champions. L'Atlètic de Madrid va caure davant el Manchester City per 1-0 i el Liverpool va superar el Benfica per 1-3.
Pel que fa a l'Espanyol, aquest matí s'ha entrenat amb la mirada posada al proper partit de Lliga contra el Celta, que es disputarà diumenge que ve.
Els blanquiblaus necessiten guanyar, necessiten els 3 punts per aconseguir la permanència i allunyar-se del tot de la zona de descens. Sergi Darder ha explicat després de la sessió d'entrenament que l'equip ha de ser més ambiciós i no conformar-se només en salvar la categoria.
El del Celta es un partido importantísimo del cual hay que ganar, pero es que también que reír el siguiente y ganarlo. Creo que la ambición del club tiene que ser no conformarse con lo mínimo que es la permanencia. Yo no me he marcado ese objetivo de salvarme y dar por terminada la temporada, ni mucho menos.
L'equip està molt pendent de Raúl de Tomás, Diego López i Nico Melamed, els 3 jugadors que no van poder jugar davant la Real Societat per lesió i que el cos tècnic espera recuperar per la cita d'aquest diumenge contra els gallecs.
El Barça de bàsquet s'enfronta demà al Maccabi de Tel Aviv en l'últim partit de la fase regular de l'Eurolliga.
Els blaugranes, amb el lideratge ja consolidat, reben al Palau Blaugrana un Maccabi en ratxa i amb ganes d'escalar posicions. Actualment són 8ens a l'Eurolliga i amb la victòria es col·locarien a la 5ª posició. Serà una Jessica Vicius Vinícius no podrà comptar amb Djokovic, que té una lesió a l'espatlla. Saras, que per cert ha parlat en una entrevista a Catalunya Ràdio sobre el Real Madrid, el seu rival més directe a totes les competicions, ha explicat que no es volen confiar de mantenir els lideratges i que veu molt difícil guanyar tots els títols.
Yo creo que queda mucho. Estamos intentando para preparar ahora la serie de playoff. Toca quien toca. Yo creo que va a estar parecida de año pasado con Zenit, que será muy dura. Y bueno, y ojalá podemos pasar esto y intentar pelear por el siguiente objetivo.
El partit de demà és a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
A la NBA, Los Angeles Lakers han quedat eliminats de la lluita pel títol després de quedar onzens a la Conferència Oest.
L'equip californià es va endur el títol fa un any i mig i no ha entrat aquest any ni a la repesca. Aquesta matinada han encadenat la setena derrota consecutiva i queden, per tant, finalment fora del play-off. El balanç total, atenció, és de 48 derrotes i 31 victòries.
El pilot de MotoGP, Marc Márquez, correrà el Gran Premi d'Austin als Estats Units aquest proper cap de setmana.
El de Cervera ha viatjat avui cap a les Amèriques després d'estar setmanes recuperant-se dels problemes de visió que el van obligar a aturar el Mundial en dues ocasions. El mateix pilot i el seu equip, Honda, ho han comunicat a través de les seves xarxes socials. Márquez torna així al seu circuit talismà.
En ciclisme, avui s'ha disputat la tercera etapa de la Volta al País Basc, que compta amb un recorregut de 181,72 quilòmetres de l'Àudio a Murrio.
Pello Bilbao s'ha emportat l'etapa després d'imposar-se a Julián Alaphilippe, l'actual campió del món i també campió de l'anterior etapa. Bilbao ha fet un temps de 4 hores, 35 minuts i 24 segons. Demà es disputa la quarta etapa d'aquesta volta, que va de Vitoria-Gasteiz a Ingetim Parque Zamudio i té un recorregut de 185,60 quilòmetres.
En waterpolo, aquest vespre el Barceloneta i el Club Natació Barcelona comencen la final del play-off pel títol de Lliga de la Divisió d'Honor. El derbi barceloní es disputarà a les 8 del vespre a la piscina de Sant Sebastià.
El Barceloneta parteix com a favorit i ha guanyat les últimes 16 edicions de la Lliga de manera consecutiva. Pel que fa, el Barcelona intentarà trencar el domini del seu rival i després de 3 segons llocs ser per fi el campió. Durant aquesta temporada, el Barceloneta ha guanyat els 4 partits en què s'han enfrontat. El segon partit de la final es disputarà el dimecres 13.
Canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el
El 6 d'abril de 1968, Maciel guanyava el Festival d'Eurovisió amb aquest conegudíssim La La La, un tema que van compondre els membres de Duo Dinámico i que inicialment havia d'interpretar Joan Manuel Serrat, però que va quedar descartat al voler cantar-la en català. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació, com sempre, als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Me canto a la tierra que me ha visto crecer.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església. I els va canviar la vida. Ara són com germanes. S'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Punès.